fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Marina Antúnez, estiu. Rodes, pètals de bici, peus, patins, xancletes, olor de suor, de pols, de sol. Tramuntana, silenci, horitzons blaus, verds, grocs, violetes, ataronjats. Carts, atzavares, ginestes, espígols, pins. I pinyons a terra, mig oberts. Alba, matí, migdia, tarda, vespre i nit. La llum camaleonitza les hores. Mosques, mosquits, marietes, cigales, abelles, cuques de llum, dragons. Dolç de síndria, salat d'anxova, amarg de bíter, àcid de caipirinha amb llima. Imatges sense paraules, plenes de sentit i efímeres. Estiu, Marina Antúnez.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui arrenquem amb una conversa a quatre bandes. Sabeu qui són Rayels? La Núria Serena, la Núria Alamón i la Judit Pardo són les tres sòcies de la cooperativa Rayels, tres emprenedores que tenen com a objectiu principal aportar solucions que generin desenvolupament rural amb territoris vius, amb persones que hi visquin i que hi treballin, a través de la innovació social, econòmica i ambiental des de la ruralitat. També buscarem la reacció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ha sol·licitat revertir la retallada d'un 74% al desenvolupament rural. A Catalunya, la reducció consolidaria un descens que en el període 2014-2020 ha suposat passar de 230 milions d'euros a 58 milions d'euros. La implantació d'agroambientals i la competitivitat podrien quedar terriblement afectades per la falta de pressupost, segons la FACAC. En parlem amb el Ramon Sarroca, que n'és el president. I finalment conversarem amb la investigadora de l'IRTA de Fructicultura i Olivicultura, l'Antònia Ninot, sobre la identificació de 13 noves varietats locals d'olivera que s'han detectat al Pallars Jussà. Aquestes oliveres presenten unes qualitats molt interessants des del punt de vista del gust i dels beneficis per a la salut, i el seu material genètic s'incorporarà al banc del germoplasma de varietats catalanes d'olivera de l'IRTA. Avui també conversa amb l'Antònia Ninot. Tot això al Som Terra. Som-hi!
Som Terra. Som Territori.
Rayels elabora plans d'acció i plans estratègics i actua de manera transversal en els seus projectes, des de la ideació fins al disseny i l'execució. El seu objectiu principal és aportar solucions que generin desenvolupament local. La coordinació de la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix, el Pla d'Actuació Municipal de Juneda, l'acompanyament del Pla Sectorial de Medi Ambient de la Cerdanya, així com el col·lectiu de cuineres i cuiners Slow Food Kilòmetre Zero o l'Associació de Turisme de la Vall del Lord són alguns dels projectes que acaben de dibuixar en els seus quatre àmbits d'actuació: pagesia, gastronomia i producte local, turisme, patrimoni i artesania, territori, innovació social i transició ecològica i sostenibilitat. Les tres integrants de la cooperativa portaven més de 15 anys d'experiència treballant al món rural quan van decidir ajuntar-se i engegar el projecte. La Núria Serena, la Núria Alamón i la Judit Pardo són les tres sòcies de la cooperativa Rayels. Avui volem conèixer un projecte singular, Rayels, que ve d'arrels, i això ja té molta intencionalitat, el mateix nom. Deixeu-me que saludi d'entrada la Núria Serena. Núria, benvinguda.
Hola, bon dia. Benvingudes, gràcies.
També tenim la Judit Pardos. Hola, Judit.
Hola, bon dia.
Hola. I a la Núria Alamón.
Hola, bones a tots.
Avui conversa a quatre per conèixer aquesta cooperativa anomenada Rayels Iniciatives que arrelen. Totes tres sou sòcies treballadores d'aquesta cooperativa, oi, noies?
Sí, així és. Sí, sí. El projecte va néixer conjuntament les tres des dels seus inicis i fins a dia d'avui. Doncs, bueno, després ho explicarem. Ens mantenim les tres sòcies de treball, sí.
Doncs va, qui em vol explicar els inicis, per què neix aquesta cooperativa Reials? Quins són els seus inicis i el per què?
Bé, Reials té els seus inicis a finals de l'any 2014. Nosaltres tres en aquells moments doncs, érem companyes de feina, treballàvem doncs, en una fundació privada que treballava en l'àmbit del desenvolupament rural. En aquells moments l'entitat doncs, va tancar i va ser llavors doncs, quan vam començar doncs, a pensar doncs, en iniciar un projecte conjunt des del nostre punt de vista, no? I partint una mica aprofitant doncs, tot el bagatge i contacte doncs, que havíem anat recopilant no? en uns 10-15 anys de feina i posar-lo doncs, a disposició del territori. No? I en aquell sentit, doncs, a l'abril del 2015 doncs, va ser ja quan formalment es va constituir Reials, no? I fins a dia d'avui.
I doncs, a partir d'aquell moment, què és el que feu amb Reials? És a dir, de quina manera, el cap i a la fi és apoderar el territori, no? De quina manera ho feu? Quina és la vostra metodologia de treball? Vinga, Judit, tu mateixa.
Vale, d'acord. Doncs sí, nosaltres som bastant transversals en el sentit de que podem des de dissenyar una estratègia, de definir una iniciativa o un projecte, fins al tema doncs, d'acompanyar o impulsar accions i acompanyar processos en aquests territoris rurals en els quals treballem. No? Bueno, rurals en el sentit de que principalment doncs, treballem en les comarques d'interior. No? Llavors, aquí els nostres àmbits de treball els classifiquem en quatre, que són treballs entorn a la pagesia, a la gastronomia i al producte local, projectes entorn al que seria territori i innovació social, també doncs, buscant això, no? Fórmules de fer avançar aquests territoris, com tu deies, empoderant les persones que hi viuen i que en formen part. Després també tenim una altra tercera àrea de treball enfocada més a projectes entorn al turisme, al patrimoni i a l'artesania per a posar-los en valor com a recursos propis d'aquests territoris. I un altre quart àmbit en el qual treballem aspectes més de transició ecològica i de sostenibilitat, en les quals doncs, pensem que el territori també té un paper clau i ha de poder decidir com fer aquesta transició ecològica i com incorporar aquesta sostenibilitat.
Realment ara, no sé si estareu d'acord amb mi, però la ruralitat està de moda, no? Per fi hem pogut veure totes aquelles possibilitats que són infinites i potser és el moment també, no? De que el territori també està amatent a tots aquests canvis. Què en penseu? Va, Núria Lamont.
Doncs precisament nosaltres fa molt poc hem estat fent doncs, unes formacions, no? Parlant sobre temes de ruralitat, sobre les noves economies, sobre noves formes, no? De viure en un entorn rural, perquè no tothom doncs, als pobles viu de ser pagès, no? Hi ha altres activitats econòmiques possibles que enllacen una mica amb aquesta realitat que comentaves, no? Que arran de la pandèmia i del confinament, doncs, més d'una persona de la ciutat ha decidit fer el canvi, no? I anar-se'n a viure a zones rurals, perquè doncs, tot l'aspecte del teletreball, no? I tot, doncs, la part tecnològica està afavorint doncs, que moltes feines que abans eren exclusives de la ciutat ara també puguin, no?, desenvolupar-se en entorns rurals. No? I aquí hi ha una oportunitat molt gran que bueno, per explorar i per avaluar, no? I per fer front al despoblament, que és un dels grans reptes, no?, que ara mateix té el nostre món rural català, en algunes zones més, en d'altres menys, no? Però que hi és un repte important.
Jo suposo que una de les coses més interessants d'aquest projecte, si no esteu d'acord amb mi, m'ho dieu, és trencar amb aquesta dicotomia món rural i món urbà, no? Que molt sovint, i en els darrers anys, no? Hem sentit tantes vegades aquella frase Catalunya s'acaba la panadella, i tot això són mites que s'estan trencant, no? I que està quedant clar que el món urbà i el món rural es necessiten mútuament, no són excloents, al contrari, necessitem els uns dels altres i pertany a hem de pensar més en global. Vosaltres també feu esment, no? Us referiu a aquest fil teixit entre el món urbà i el món rural. És important?
Sí, de fet.
Va, Núria Serena.
Vinga, doncs, de fet, sí, quan parlem de Reials, qui som i què fem i què volem aconseguir, un dels nostres objectius doncs, és que volem contribuir a escurçar distàncies, no?, i aproximar visions entre el món rural, rural i món urbà, que tradicionalment potser s'han donat molt l'esquena, no?, o han semblat fins i tot doncs, mons diferents i oposats, no?, i molt deslligats, no? Nosaltres creiem doncs, que un és necessari de l'altre, és a dir, doncs, la gent de més de ciutat doncs, va no? en l'entorn rural doncs, moltes vegades doncs, per passar caps de setmanes, per gaudir de la natura i a banda doncs, que el món rural doncs, pot proveir doncs, d'aliments i per altra banda doncs, la ciutat lògicament doncs, també ens ofereix doncs, un pol de cultura, de coneixement, intercanvi amb altres cultures i per tant creiem que és necessari trencar amb aquest mite, no?, de que són dues realitats diferents i que han de lluitar i que han de competir, sinó que el que hem de fer doncs, és col·laborar, no?, i que un món complementi l'altre, no? De fet, nosaltres, a banda d'això, com a Reials, com a filosofia de treball, doncs, creiem molt en la col·laboració, no?, en la importància de deixar la visió tradicional, no?, de que hem de competir per avançar, sinó doncs, que hem de col·laborar i que potser és un camí més llarg, no?, perquè implica a vegades doncs, uns processos de coneixement i d'empatia, però després s'arriba més lluny, no? Llavors, en aquest sentit, i com que nosaltres treballem pel món rural, doncs sí que anem defensant doncs, aquesta aproximació entre un món i l'altre.
Segurament, perquè vosaltres ja, no sé si totes sou genuïns, diguéssim, autòctones del món rural, o si hi ha hagut aquí ja trasbassaments, al final tots hem estat vivint a ciutats, hem estudiat a ciutats i hem tornat a món rural si ens ha donat la gana, i a l'inversa, no? No sé si també és el vostre cas, Núries i Judit. Heu estat fora? Sou de ciutat, alguna de vosaltres?
Jo, en el meu cas, jo sóc de Juneda, que és un poble de les Garrigues, i sí que vaig estar un temps vivint a Barcelona mentre vaig estar estudiant, però després, per circumstàncies de la vida, doncs he fet cap a Solsona, que també és una zona rural, i aquí m'he quedat, no? I aquí estic fent doncs, una altra part de la meva vida. Però sí que és important aquesta idea, no?, de que les trajectòries vitals, no?, com deia la Núria Serena, passen en moments diferents i que aquest vincle, no?, entre món rural i món rural i urbà és important, no?, i que n'hem d'aprendre dels dos, no?, i per tant viure els dos també et dona una visió més àmplia, no?, d'això.
Sí, en el meu cas jo sóc de Solsona i bé, com molta de la gent doncs, vaig anar durant una època a estudiar fora, en concret a Girona, però al cap de poc doncs, vaig tornar a Solsona. No? En aquest sentit, Solsona doncs, té la realitat, no?, doncs, que ja té una determinada grandària, no?, uns 9.000 habitants, però té la ruralitat al costat, no?, i en aquest sentit considerem doncs, que és més del món rural, no?, que no pas del món urbà, en aquest cas.
I en el meu cas, jo soc de Calaf, també el mateix, a l'hora d'estudiar doncs, el cicle superior, bueno, la licenciatura, llavors sí que vas anar, en el meu cas, a Cerdanyola, però també tenia bastant clar que l'espai urbà doncs, no és el meu entorn de confort, que sempre bueno, doncs això, no? Volia buscar un lloc de treball més proper als meus orígens. I bueno, al final, doncs, bé, sí.
És que al final, quan parlem, per exemple, d'un dels problemes importants que tenim ara sobre la taula i que també és una oportunitat, que és el despoblament, o millor dit, el repoblament, que a mi m'agrada dir-ho més en positiu, aquest repoblament del món rural evidentment s'ha de fer amb gent del món urbà, no? És impossible fer-ho, perquè si no despoblem altres municipis, que també és el que està passant, que municipis més petits estan quedant sense gent perquè se'n van a municipis una mica més grans, no? I aquí, perquè continua havent-hi gent al territori, fa falta que vingui aquesta gent del món urbà també. Què en penseu?
Sí, és cert que doncs, com tu dius, no? Si volem repoblar, segurament no serà suficient amb la gent que tenim en el mateix territori, perquè potser bona part d'ella han marxat. No? Però aquí el repte és també fer retornar aquest jovent que ha marxat per qüestions d'estudi o per qüestions laborals i fer atractiu aquest entorn a aquests pobles com un espai també on poder-hi viure i treballar-hi. I també també hi ha una part doncs, d'oportunitat de gent que ha nascut en un entorn urbà, però això no ho pots escollir i en el fons doncs, també tenen tot el dret no, a poder fer una opció de vida i un projecte de vida en un entorn més rural.
I us volia preguntar també sobre pagesia viva. És una de les coses que vosaltres expliqueu i que us defineixen, pagesia viva. Jo tinc curiositat per saber què voleu dir amb pagesia viva. Núria Serena.
Quan parlem de pagesia viva, doncs ens referim doncs, en una pagesia doncs, compromesa amb el territori, diversificada, amb valor afegit, que sigui arrelada també. És a dir, d'alguna manera doncs, que sigui un model de pagesia doncs, que més enllà doncs, de ser una manera de guanyar-se la vida, no? Que lògicament és necessària doncs, per tothom, no? Tots necessitem una manera de tenir uns ingressos, doncs, que també estigui arrelada en el territori, no? En el sentit doncs, d'intentar treballar amb allò que fa als territoris més identitaris, doncs treballar doncs, amb intentar donant valor afegit, tancar el cercle del producte, treballar també amb agricultura ecològica i d'alguna manera també que aquesta pagesia doncs, sigui sobirana, no? És a dir, doncs, que d'alguna manera pugui decidir cap on va, no? I tingui un control de tot el procés productiu, no? En el sentit doncs, que moltes vegades doncs, el que ha passat en el sector agrari doncs, que és que el pagès o el ramader doncs, acaba fent només una part del procés, amb el qual doncs, està molt lligat no? al seu client, al seu comprador, no? I d'alguna manera doncs, està lligat de mans i mànigues. Creiem que és molt important doncs, donar empoderament a la pagesia i poder avançar doncs, cap a fer producte final, cap a fer una venda directa, cap a oferir producte també amb un valor afegit, amb un tret diferencial, poder tenir també un preu digne i a això ens referim, no? És a dir, que sigui un sector realment consolidat, sobirà i que pugui decidir per ell mateix i que, lògicament, que sigui rendible, eh? Que és un dels grans reptes, però creiem que és possible, creiem que es pot avançar cap a, bueno, lògicament, doncs fent produccions de valor afegit o intentant diferenciar-se de la resta, però que sigui doncs, una manera digna de viure, eh? El fet de fer de pagès, doncs, que potser les últimes dècades hi ha hagut un deteriorament no? de la imatge de la pagesia i nosaltres volem contribuir també a dignificar-la i a donar-li el reconeixement que té, que és moltíssim.
Uh-huh. Núria Serena, Judit Pardos i Núria Lamont de Raiels, hem començat dient que era una paraula important perquè té moltes connotacions. Per què Raiels? Va, expliqueu-nos-ho vosaltres.
Bé, el moment d'escollir el nom no és mai fàcil perquè el nom t'ha d'acompanyar no, en tot el projecte i la veritat ens va, no va ser fàcil, però sí que vam tenir molt clar des del primer moment que volíem un nom que ens relacionés amb la terra, no? Perquè nosaltres treballem pel territori i volíem buscar un nom que d'alguna manera ens remetés en això. I després doncs, de buscar diferents noms, diferents opcions, vam topar doncs, amb aquest nom, Raiels, que és una variant dialectal de la paraula Rels, i ens va agradar doncs, tant la paraula en si com també tot aquell relat no?, que hi podíem associar en el sentit que, com sempre diem, no? Doncs les arrels és el que permeten el creixement doncs, d'una planta, li donen esplendor, li donen estabilitat i nosaltres una mica com a Raiels, la nostra missió, volem això, no? Volem des del nostre punt de vista, amb el nostre petit granet de sorra, doncs, ajudar empreses, ajuntaments, associacions, doncs, a que el territori sigui viu, a que puguem viure i treballar dignament en el món rural, no? I creiem que bueno, aquest va ser el motiu d'escollir-lo i la veritat és que n'estem contentes perquè ens ajuda molt a explicar la nostra feina.
Doncs ara sí, noies, us seguim a través de Raiels, pàgina web raiels.com.cat, com és?
Raiels.cat.
Eh? Doncs us seguim a través de la pàgina web, per exemple, és una bona opció i us desitgem tota la sort. Núria Serena, Judit Pardos i Núria Lamont, una abraçada molt gran i fins aviat. Bona feina.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som terra, som territori.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha demanat que el Ministeri d'Agricultura reverteixi la retallada del 74% del pressupost, uns 1.950 milions d'euros a l'Estat espanyol, aplicada a l'actual període de programació i que incrementi ostensiblement el seu cofinançament de les operacions de desenvolupament rural en el marc de la PAC, la Política Agrària Comuna de 2023 a 2027. Aquesta reivindicació té encara més sentit en el context actual de la negociació de la PAC, en què s'ha aprovat una reducció del Fons Europeu per al Desenvolupament Rural, el FEADER, del 6% en relació amb el període precedent. De tot plegat, en parlem amb el Ramon Sarroca, president de la FACAC, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ramon Sarroca, president de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, benvingut de nou. Què tal, com aneu?
Moltes gràcies, bon dia. Bueno, bé, anar treballant i estar damunt de tots els temes que ara per ara són de bastant actualitat.
Sempre hi ha temes i vosaltres sempre esteu treballant. No sé, com encareu l'estiu, ara que és a punt de començar?
Bueno, l'estiu, en principi, depenent dels sectors, però si parléssim en general, pues l'estiu es presenta bastant positiu. Tenim la campanya de la fruita que ja ha començat, sí que hi ha una mancança de quilos de fruita, però això també comporta un augment bastant substancial del preu i creiem que es anirà augmentant a mesura que vagi passant la campanya i es nota cada vegada més aquesta pressió a la baixa de quilos recollits. Després tenim la campanya del cereal ja pràcticament per aquí als nostres llocs a tope, amb unes bones expectatives de preus, el porcí pues, està funcionant bastant bé. Bueno, entre tot plegat, a nivell general, pues, se preveu i toquem fusta un estiu pues, normal tirant a bo.
Amb molta feina, que això ja és cosa bona. I després a veure
bueno,
si els preus repercuteixen, no?
No hi ha res sense feina. Vull dir, els nostres sectors són feina, són treball, i l'estiu és el temps on això es veu més. Però, bueno, sempre és igual i esperem que sigui així.
Avui li volíem preguntar, entre d'altres coses, sobre l'acord de la PAC 2023-2027 i vosaltres, com a Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, heu sol·licitat revertir la retallada del 74% del despoblament rural. Anem a PAMS. Si demaneu doncs, a revertir aquesta retallada és perquè la PAC, la futura PAC, contempla aquesta retallada tan gran per al desenvolupament rural?
Bueno, aquesta... Primer, els temes de la PAC de moment estan molt accelerats, però no n'hi ha cap de tancat. Estem pendents de l'aprovació, havia de ser aquest 11 avui. Avui concretament, dia 11 de juny, havien de fer l'aprovació ja general per a posar gairebé en funcionament les coses més concretes. No s'ha fet. I suposem que serà cap al mes de juliol. Està una mica tot encara en situació de debat que va molt ràpid, però al fi i al cap de debat. Hi ha molts conceptes que no estan aclarits, conceptes que pertanyen a la PAC general a nivell europeu, però també conceptes en tot allò que esdevindrà de l'aplicació de la PAC a cada un dels països de la Unió Europea. I aquí hi ha una mica pues, d'incertesa per a veure què passarà al final en cada un dels punts que són molt extensos, que cada cosa té un comportament singular, i aquí sí que estem molt expectants dels nostres tècnics. Ahir vam fer un webinar per totes les cooperatives explicant-nos la situació de la PAC actualment i de com estan marxant totes les negociacions. Concretament, el que m'he preguntat és la carta feta tant a la Conselleria com al Ministeri, concretament, era en el que fa referència al PDR, el Pla de Desenvolupament Rural, tant a nivell estatal com a nivell català. Aquí vam tindre una retallada en l'anterior aplicació que vam passar a nivell de Catalunya, vam passar de 230 milions d'euros al període, que ho estic dient de memòria, al període 2007-2013, a uns 50 milions d'euros al període 14-20. Per tant, això va suposar una retallada al nostre pla de desenvolupament rural aproximadament de 172 o 170 i escaig milions d'euros. El que nosaltres demanàvem és que se faigués els possibles per a que aquesta retallada se tornés a posar en ordre de lo que hi havia el 2007-2013. Sí que el Ministeri sempre ha dit pues, que mirarien de complir en el que ja està establert i que no retallarien més, però, claro, no retallar més vol dir consolidar aquesta retallada que havia hagut el període 2007-2013. En definitiva, estem molt lluitant molt per a que això no es produigués. Sabem que és complicat i difícil, perquè les negociacions ja venim d'unes retallades que aquesta nova PAC tindrà en els tres pilars i creiem que això no se revertirà. També s'ha de dir en aquest concepte que gràcies a la col·laboració i el cofinançament que va fer el 14-20 el govern de Catalunya se va apaivagar una mica aquesta situació, però tot i amb això vam estar molt afectats. I concretament dintre de Catalunya, pues això se concrete en ajudes a jovens, se concrete en totes les ajudes aquelles de les agroambientals, se concrete en moltes i moltes coses que faria falta que revertigués aquesta situació.
Mm-hmm.
Però bueno, ho estem parlant, no hi ha res definit. Mm-hmm. Sí que tenim la mosca darrere de l'orella que això no acabarà massa, massa bé.
Per tant, veieu difícil revertir-ho, no? M'imagino aquestes alçades.
Ho veiem difícil perquè ja no contemplarà aquesta nova PAC. Els conceptes són completament diferents a l'anterior PAC. I els nous, d'entre en funcionament, els nous plans estratègics nacionals d'aquesta PAC. Veurem com s'acaba de confeccionar el pla estratègic de cada país. De l'espanyol ens interessa. Perquè s'ha fusionat, se fusionarà, hi haurà objectius únics, si hi haurà un comportament integral, se fusionarà conceptes del FEAGA i del FEADER, i tot això ha comportat que els PDRs siguin bastant fagocitats pel pla estratègic. I aquí haurem de veure com s'acaba de concretar aquest pla estratègic. D'entren també els ecoesquemes, que són aquelles opcions que en principi són voluntàries, però, claro, són voluntàries, però això és una trampa al solitari. Si els ecoesquemes hi destinen entre un 25 i un 30% dels ajuts del primer pilar, el que antes era agroambiental, tal com es teníem enteses, voluntari no en tindrà res. Vol dir que els sectors o totes aquelles estratègies de diferents tipus que no ens puguem acollir amb algunes coses concretes dels ecoesquemes, perdrem aquest 25%. Llavors ja t'he dit que és un altre concepte de PAC, és una altra manera de veure-ho i és una altra manera de portar-ho a terme. Llavors, estem expectants com, entre tot, s'acaba de solucionar i s'acaba quina serà la seva aplicació real.
Hi ha un canvi de paradigma, això està clar. Per exemple, abans em deia que també havíem parlat amb la conselleria que ja no és Conselleria d'Agricultura, no? Ja no és el Departament d'Agricultura, és el Departament d'Acció...
Canvi climàtic, alimentació i agenda rural.
Exacte. Per tant, també hi ha un canvi de paradigma a Europa, a Catalunya, com ho encaren tot plegat i si els agrada també aquest canvi de nom?
Els plans estratègics que et deia abans, i en 30 segons parlem d'això, els plans estratègics contemplen nou objectius. Tres objectius que van encarats a mercat, tres objectius que estan més encarats a tot el que és la mitigació, canvi climàtic, desenvolupament sostenible, protecció de la biodiversitat, i després els altres tres conceptes, que és joves, zones rurals i salut i alimentació. Dit això, el canvi de nom. Nosaltres fa dos anys que estem participant al Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, a les negociacions i a tot el que esdevindrà de la nova PAC. I aquí de què parlem? Parlem de canvi climàtic, parlem d'alimentació, parlem de sostenibilitat, parlem d'ocupació i creixement en zones rurals i parlem també de salut i com podem atraure els joves per a que sigui la seva feina una feina sostenible, a part de mercat i a part de canvi climàtic. Claro, nosaltres creiem, i ens agradaria també que es digués agricultura i ramaderia, però no veiem que el nom hagi de fer la cosa aquí, perquè és veritat que l'alimentació és agricultura i ramaderia, és veritat que el canvi climàtic lo tenim present en tot allò que esdevindrà de les polítiques, de totes les polítiques, no només de les agràries, de totes les polítiques de sostenibilitat europees i també mundials. Parlem de salut i parlem d'algo molt concret que és l'última part d'aquesta nova conselleria, que és agenda rural. Parlem de la despoblació de zones rurals, parlem de com voldríem que fossin aquestes zones rurals en tot això que esdevindrà de la digitalització, de l'economia circular, de la transició energètica. Jo crec que és una oportunitat. Aquesta macroconselleria, i això no ho dubtem, la consellera sempre ens ho ha demostrat, està molt per l'agricultura, està molt per la ramaderia, està molt per tot allò que vol dir agenda rural, i bàsicament canvi climàtic i alimentació és tot allò que haurem de lluitar. Val més tindre-ho en una macroconselleria que tindre-ho dispers en la influència de diverses conselleries. Per això et dic, en definitiva, som positius, tenim ganes de treballar, farem propostes i no dubto que ens sortirem de moltes coses que ara és complicat sortir molt.
Acció climàtica, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que a poc ens hem d'anar aprenent. I vosaltres, pel que fa a la transformació, ja esteu fent molta, ja veníeu fent molta feina, però ara encara més, a la transformació digital especialment, amb l'economia verda també, però la transformació digital esteu imparables en aquest sentit, podríem dir, des de la FACAC.
Bueno, són amb els dos conceptes de la digitalització del camp i de les nostres empreses i també en tot allò que és la transició energètica. Ja fa dos anys que estem treballant molt a fons i no només la Federació Cooperativa, sinó que per una agenda 2030 el que volem i el que ens hem aliat és en d'altres socis de cada zona. Aquí Lleida principalment, doncs la universitat, càmeres de comerç, ajuntaments, diputació, amb programes i amb projectes que treballen per totes aquestes coses que esdevindran el cavall de batalla dels pròxims 7, 8, 10 anys. I no diguem ja si comencem a pensar en què volem de tota la situació agrària de tot el país, objectiu 2050, que ja se'n comença a parlar. Estem, les cooperatives estan animades, estem en diferents projectes, veurem com se consoliden, però tenim molt clar que la digitalització és important, que la transició energètica tenim molt a dir i, en definitiva, som la gent que som al territori, som la gent que sabem com s'haurien de fer les coses i no diem que no a una transició energètica verda, però sí que diem d'en quina manera ens agradaria que hauria de ser. I això no només ho diu la Federació Cooperativa, sinó, ja et dic, amb tots els aliats que estem treballant conjuntament, jo crec que traurem conclusions positives i no farem que tot quedi a mans de la mateixa gent que han estat explotant les energies fins a dia d'avui.
Ja l'entenem, ja veiem per on va. Doncs Ramon Sarroca, li agraïm moltíssim que una vegada més hagi estat amb nosaltres per prendre una mica el pols a l'actualitat. Esperem que se'n surtin. Molt bona feina, molt bon treball, que passin bon estiu, anirem parlant.
Anirem treballant. Moltes gràcies, Pili, que vagi bé.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ha identificat 13 noves varietats locals d'olivera al Pallars Jussà en una prospecció duta a terme a la comarca durant la campanya de producció de l'oli del 2020-2021. L'estudi s'ha fet per encàrrec de l'Ajuntament de Tremp en col·laboració amb diverses entitats del territori en el marc del programa Al teu gust, aliments del Pallars, que té els objectius de promoure i valoritzar el conreu de l'olivera i de l'oli del Pallars Jussà, aconseguint un oli de màxima qualitat i unes característiques diferenciadores que preservi el patrimoni i la tradició. Avui parlem amb l'investigadora de l'IRTA de Fructicultura i Olivicultura, Antònia Ninot.
La Vaca Tecnològica.
Antònia Ninot, investigadora de l'IRTA, del programa de Fructicultura i també del subprograma de l'Olivicultura. Benvinguda. Com va tot plegat?
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vosaltres, a tu en aquest cas, per explicar-nos, perquè de fet això és el que et volem preguntar, aquesta investigació que heu fet des de l'IRTA, on heu identificat 13 noves varietats locals d'olivera al Pallars Jussà. Et volia preguntar, són varietats, és a dir, les heu descobert ara, però entenc que són varietats antigues, no?
Efectivament, vull dir, sí, són varietats que des de temps remots estan al Pallars Jussà, però fins ara no s'havien identificat com a noves varietats que puguin estar catalogades, no?
I tinc molta curiositat per saber com és que encara no estaven catalogades aquestes 13 varietats i si és possible que n'hi hagi altres que encara no estiguin per descobrir.
Segurament que encara en trobaríem més si féssim una prospecció amb més profunditat, tot i que en tenim forces de descobertes. Doncs les varietats aquestes no havien estat identificades, potser perquè el Pallars Jussà, l'olivicultura, tot i que és important, només representa una petita part de l'agricultura, no? I ha estat darrerament l'interès que hi ha hagut en la comarca en el sector aquest de l'olivicultura.
Aquestes espècies són noves, és a dir, les heu trobat ara, per tant, no tenen nom. O potser sí que tenien nom i s'han perdut?
Segurament que tenien totes nom. De vegades aquests noms es perden i de vegades encara se conserven. Amb les d'aquest any hi ha hagut forces de noms perduts, però hem intentat posar-li un nom relacionat doncs, amb el paratge on ocupa o amb algunes característiques morfològiques de la varietat.
O sigui que aquestes 13 noves varietats que heu trobat ja estan totes batejades?
A hores d'ara sí, ja estan batejades i s'hi han posat, bueno, sempre amb el beneplàcit de l'agricultor, vull dir, de posar-li un nom, i ja et dic, l'hem posat relacionat o bé amb el paratge que ocupa o amb característiques de l'olivera. Per exemple, n'hi ha una que és molt primerenca en maduració, doncs li ha quedat el nom de primerenca, no? Relacionada a primerenca de Sant Martí, perquè està ubicada en Sant Martí.
D'acord.
O una altra, doncs, que és molt tardana, vull dir, tenim els dos casos extrems, una que és molt primerenca en maduració i una altra que és molt tardana, i aquesta altra també l'hem batejat amb el nom de tardorenca.
Tardorenca. Deu ser xulo, no?, trobar varietats que encara no tenen nom i batejar-les.
Sí. El de batejar-les no em correspon gaire a mi, no? Vull dir, són els pagesos, els propietaris de les oliveres que, en cas de que no saben el nom que tenen aquelles varietats, doncs de posar-s'hi un nom per poder-les identificar i poder-les registrar en un catàleg.
Per què és important, Antònia Ninot, tenir aquest registre, aquest catàleg d'aquestes espècies que alhora són, m'imagino que autòctones o com a mínim molt velles i, per tant, adaptades, entenc?
Sí, sí, són varietats autòctones molt ben adaptades a les condicions climàtiques del Pallars, que són molt rigoroses per l'olivera, però que estan molt ben adaptades. Doncs és important tenir un catàleg d'oliveres locals perquè és el primer pas per poder-les protegir.
Clar.
Vull dir, si tu no saps què és el que tens tu en el teu territori, difícilment podràs protegir totes aquestes varietats, no? Quan tu les identifiques, les poses en un catàleg, fas consciència de l'existència d'aquestes varietats tan importants i és la millor manera per poder-les conservar.
De vegades aquestes varietats autòctones es deixen de cultivar perquè, doncs, no sé, per quins motius? Perquè no estan de moda? Perquè els cultius intensius requereixen altres coses que no aquest tipus d'oliveres? Per què es deixen de cultivar, Antònia?
Es deixen de cultivar totes aquestes varietats locals perquè hi ha altres varietats que són molt més productives i que també molts pagesos estan enfocant les seves produccions cap a plantacions intensives, que són molt més rendibles, no? I llavors això fa doncs, que les varietats autòctones, que de vegades són menys productives, poden ser alternants, vol dir que un any produeixen i un altre any no, doncs deixin de cultivar-se, no? Llavors, aquests estudis que nosaltres fem des de l'IRTA ja no només és la prospecció i buscar, identificar varietats, sinó veure quines bondats tenen totes aquestes varietats. I realment ens ha sorprès moltíssim la qualitat de l'oli que tenen totes aquestes varietats.
D'acord. O sigui, per una banda, amb aquests cultius més intensius es perden varietats en l'olivera i en qualsevol altre. Això passa a tot arreu, no? No és exclusiu de l'olivera. Clar.
Sí. I després... És un problema de l'agricultura, no? Vull dir que els productors busquen rendibilitzar les seves explotacions i la manera que tenen, una de les maneres que tenen, doncs, és posar en varietats més productives d'una manera més i d'una manera més intensiva, no? I llavors se limiten molt les varietats a utilitzar. I això fa doncs, que quedin reemplaçades totes aquestes varietats autòctones per altres varietats.
Vosaltres, amb aquest estudi, heu descrit la forma de l'arbre, de la fulla, del fruit, del pinyol i les característiques moleculars, no?
Exacte, és una manera per poder identificar inequívocament que aquestes varietats no estaven descrites anteriorment, o aquí o en alguna altra part de la península, no?
I també doncs, amb aquesta investigació doncs, heu descobert totes aquestes genuïnitats no?, que tenen aquestes oliveres i el fruit.
Exacte, vull dir, a part de la morfologia que has comentat dels marcadors moleculars per poder-les identificar, el que nosaltres hem fet ha sigut un estudi de les característiques de l'oli, no? Hem recollit oliva de les oliveres in situ, i a la nostra planta pilot, que la tenim situada a Mas Bové, a Constantí, doncs el que han fet ha sigut elaborar oli monovarietal d'aquestes varietats i estudiar les seves característiques. De manera general, trobem que són uns olis molt rics en polifenols i molt rics en àcid oleic, que són dues propietats que tenen l'oli que està relacionat amb la salut.
Més que en altres varietats... més de cultiu ordinari, deixem-ho dir-ho així, perquè no sé dir-ho d'una altra manera.
Doncs sí, sí, doncs sí, evidentment. Vull dir, quan els hi explico allà al Pallars de que tenen moltíssims polifenols, vull dir, dona la sensació de que a tot arreu s'aconsegueixen aquell nivell de polifenols i no és cert. Vull dir, el nivell de polifenols que s'aconsegueixen amb les varietats d'allà del Pallars és excepcional. Vull dir, no trobem altres zones que, en general, s'aconsegueixen uns olis tan rics en àcid i amb els polifenols i també amb l'àcid oleic.
D'acord. I suposo que tot això també té a veure amb aquestes varietats que s'han adaptat i amb la meteorologia. No sé si Exacte. Aquestes plantacions reben rec de suport o no, o què. No.
En general, les plantacions estan en secà. I la climatologia del Pallars, que està, vull dir, que és extrem, no? La sequera extrema a l'estiu amb unes temperatures molt altes, fa que a més de la genètica de les varietats, i això no ho podem oblidar en cap moment, fa doncs, que aquestes varietats doncs, produeixen una gran quantitat de polifenols en el fruit, que després va a parar a l'oli i tenen aquestes propietats tan saludables.
D'acord. Vosaltres ara mateix teniu catalogades 65 varietats autòctones a Catalunya, sí? Més o menys?
Identificades en tenim més.
Més?
65 corresponen a totes les que tenim introduïdes en el banc de germoplasma d'olivera català que està ubicat a Constantí, al centre de Mas Bover. Però identificades jo crec que ens n'anem cap allà a les 81 o 82 varietats.
Autòctones catalanes, per tant, quantes varietats d'oliveres hi ha al món?
En el món estan descrites més de 1.200 varietats.
1.200 varietats?
Més de 1.200 varietats descrites, vull dir, amb la descripció morfològica i no molecular, perquè això costa més de fer-ho, però sí descrites morfològicament.
D'acord. I, per tant, totes fan una oliva diferent i un oli diferent.
Exacte,
Quin risc
modulat pot... més o menys, i cada una d'aquestes varietats que tenen unes característiques pròpies, el clima el modula més o menys.
D'acord. Què pot passar si doncs, això ens anem carregant la biodiversitat? Sobretot aquestes plantes que estan més adaptades, en aquest cas arbres que estan més adaptats, perquè ja estan acostumats, perquè fa no, tota la vida o molts anys que estan al territori. Què pot passar si ens la carreguem, aquesta biodiversitat?
Doncs si ens carreguem la biodiversitat és una assegurança pel futur. Vull dir, ens podem carregar aquesta biodiversitat i carregar-nos doncs, la seguretat alimentària de cara al nostre futur i més immediat. És un problema molt greu desfer-nos de la biodiversitat.
Perquè aquests arbres que estan més adaptats poden ser una via de futur amb el canvi climàtic, per exemple?
Exacte. Vull dir, és la biodiversitat que ens assegura que ens puguem resistir al canvi climàtic que no és que ens ha de venir, sinó que ja el tenim aquí.
Ja està, i tant que sí. I aquests arbres també s'estan adaptant al canvi climàtic, aquests arbres antics?
Exacte, vull dir, tota planta que està en el seu ambient sofreix una evolució i es va anant adaptant. I llavors és més fàcil que s'adaptin totes aquestes varietats que són més antigues, que ja tenen un procés de resiliència, que varietats noves transportades d'un altre lloc.
Les oliveres poden ser centenàries. N'heu trobat d'arbres centenaris al Pallars?
Sí, en la primera prospecció, vam fer una primera prospecció fa uns 5 anys, que també en vam descobrir 14. Vull dir que en total ara tenim 27 varietats localitzades al Pallars. Doncs en aquella primera prospecció que vam fer l'any 2015, vam trobar un exemplar de dimensions magnífiques, no? Vull dir, era un arbre que es podia considerar doncs, monumental, que són aquells que tenen un perímetre de tronc més gran dels 3,5 metres.
Ostres, aquells que no pots abraçar, amb els braços, impossible.
No pots abraçar ni amb dues persones, quasi. Persones, justet, poden abraçar una olivera monumental. I en aquest cas, que vam trobar-lo a la vall de Barcedana, doncs era d'aquestes característiques.
I et volia preguntar si d'aquestes varietats, aquestes 15 que vau trobar en una primera prospecció i ara 13, si existeix potser només un exemplar d'arbre o no, o n'hi ha diversos.
En algun cas hem trobat que només existeix un sol exemplar, Però moltes vegades defugim de quan trobem un sol exemplar, perquè podria ser que fos doncs, un rebrot de la gelada que va haver-hi a l'any 56 del passat segle, no? Que fossin oliveres gelades i que haguessin rebrotat des del terra, i llavors ja no és ben bé, en cas que aquell arbre hagués estat empaltat, ja no seria una varietat doncs, de la zona. I hem intentat defugir sempre de totes aquestes oliveres que només existeixen un exemplar.
D'acord.
Hem intentat trobar varietats que estiguin representades doncs, per més d'un exemplar.
Uh-huh. Llavors, també et volia preguntar, és una manera de protegir aquests arbres, no? Que els pagesos que els estan, que es tenen als seus terrenys, cultivant-los o no, suposo que us trobeu també tot tipus de casos, que quedin protegits, com aquesta olivera gegant enorme, em deies, magnífica, de més de 3 metres, també és una manera de posar-hi valor i de protegir-la per un futur.
Exacte, és el primer pas, identificar-les i catalogar-les és el primer pas per poder doncs, prendre consciència de lo important que és tot aquest patrimoni que, uh-huh. que hi ha, i llavors és la manera de protegir-les, perquè si tu saps les bondats de l'oli que estan produint, tens una manera d'identificar producte, d'identificar tipicitat i poder posar-li un valor afegit a l'oli que s'està produint al Pallars Jussà.
O sigui que també al darrere també pot venir un valor, com deies, un valor afegit, un valor de marca, un valor d'aquest oli genuí, monovarietal, etc. O sigui, que pot ser també una via de negoci.
Evidentment, allò que comentava de que són molt rics en polifenols i en àcid toleic és un valor afegit que tenen tots aquests olis enfront a olis d'altres zones.
D'acord. Ara, doncs, durant aquests anys heu fet aquesta investigació al Pallars Jussà. Per tant, si investiguéssiu altres racons, altres indrets de Catalunya, podrien anar sortint noves varietats i noves espècies d'oliveres?
Hem estat fent prospeccions per altres zones, però aquesta, el Pallars Jussà es caracteritza per ser molt rica en biodiversitat. Uh-huh. Altres zones, que també les hem estat prospectant, doncs no ens ha sortit tanta biodiversitat diferent com allà al Pallars.
D'acord. Déu-n'hi-do. Doncs, Antònia Ninot, i ara quins seran els futurs passos? Què és el que fareu? És a dir, ara teniu aquestes 13 espècies catalogades, més les altres que havíeu catalogat anteriorment, i ara què?
Doncs mira, amb la primera prospecció que vam fer, que en vam identificar 14, doncs, juntament amb l'Associació d'Olis del Pallars, s'ha muntat una parcel·la experimental. Llavors, amb aquesta parcel·la experimental hem reunit aquestes varietats locals pallareses i estem estudiant doncs, el comportament agronòmic, perquè com que ara les tenim localitzades en una mateixa finca, sota un únic tipus de maneig, podem comparar-les entre elles. Podem saber quines són les més productives, si tenen alternança o no tenen alternança, és a dir, si produeixen un any i un altre no, o quan entren en producció. Vull dir, unes característiques agronòmiques que amb la prospecció ens és difícil de determinar, no? Perquè com que cada olivera pertany a un propietari diferent, el maneig d'elles és diferent i la climatologia de les zones on estan ubicades també, no? I això ens permetrà fer un estudi d'aquestes varietats, no?
D'acord.
Un altre pas serà que aquesta parcel·la la tenim muntada amb les varietats trobades amb la primera prospecció i ara crec que serà el moment també de fer una altra parcel·la amb totes aquestes varietats que s'han trobat doncs, aquest any.
I per acabar, perquè tinc molta curiositat, ja hauríem d'haver acabat, però per acabar, com reproduïu aquests arbres, aquestes oliveres? Amb algun tipus d'esqueix? Com funciona això?
Sí, és estaquellat semillenyós. És un estaquillat semillenyós que a partir de l'olivera que nosaltres hem localitzat i l'hem identificat i hem identificat tota ella i l'hem descrit sobre aquella, doncs es multiplica per poder fer aquestes parcel·les experimentals.
D'acord. Antoni Aninot, quina feina més extraordinària i a més això, jo crec que d'alguna manera també hem de treure tots pit d'aquestes noves varietats que es descobreixen al territori, no? I fer-ne bandera. O sigui que moltes gràcies, primer per explicar-nos-ho, evidentment per la teva feina, per fer-ne pedagogia. Molts èxits, molt bona feina.
Que vagi moltes molt bé. Gràcies.
Recordem,
moltes gràcies.
Recordem que ets investigadora de l'IRTA, en concret del programa de fruticultura i encara més en concret del subprograma d'olivicultura. Una abraçada gran.
Una abraçada a vosaltres.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.